Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer repassant l'actualitat d'avui dimecres, 26 de març. Obrim avui parlant del ple de la Paeria. Tindrà lloc demà dijous i en ell es porta a aprovació, entre altres, el conveni de col·laboració amb l'associació Sos Bigotis per a la gestió de les colònies felines aquí al municipi. El conveni donarà empara legal als voluntaris d'aquesta entitat per fer la feina que fan i també els cobrirà amb una assegurança d'accidents. Entre altres punts, en la sessió plenària també es debatran diversos projectes d'obres i dues mocions, una de Junts en matèria d'immigració i una altra de la CUP per a l'ús administratiu i social del català. Parlem de seguida del ple, però també d'altres notícies d'interès. Són les següents. Balaguer ha acollit aquest dimecres la convenció anual de l'Agència Catalana de Turisme amb la participació de 135 persones, treballadors de les 12 oficines que l'entitat té arreu del món. Sota el lema Inspirar per transformar, els assistents han debatut les línies per a una nova estratègia de promoció turística a les instal·lacions de planta de la Fundació Soriguer. L'Agència Catalana de l'Aigua convoca una nova línia d'ajuts per al transport d'aigua en camions, cisterna i obres d'emergència. La dotació de la convocatòria és de 2 milions d'euros. D'altra banda, el Gremi de la Pagesia Catalana demana un enduriment de les lleis davant la problemàtica dels robatoris al camp. D'altra banda, també avui destacarem que el 6 d'abril, el diumenge dia 6, tindrà lloc aquí a la ciutat de Balaguer la quarta edició del Dia Mundial de l'Activitat Física i l'Esport. I en l'àmbit comarcal i abans dels esports parlarem de Bellcaire perquè dedica novament aquest any un cap de setmana al circ, organitza la segona edició del Festaire que tindrà lloc en diversos escenaris del municipi els dies 5 i 6 d'abril. I aquest dimecres, a 8:15 d'aquest vespre, concretament es fa a la Biblioteca Municipal de Balaguer la presentació del llibre Laberint de Desitjos de Xavier Bages. Acabarem l'informatiu amb la secció esportiva avui amb els següents continguts.
Parlarem de la pluja que va condicionar aquest passat diumenge l'onzena marxa Trail Les Peulles del Montsec. Alguns dels assistents sí que van poder fer una modalitat reduïda de la cursa, tot i que l'organització ha anunciat que la reprogramarà. També la pluja va obligar en aquest cas a cancel·lar de forma definitiva la 12a edició de la cursa del sucre de Menàrguens, que també s'havia de disputar diumenge al matí. I pel que fa a l'apartat esportiu, també tindrem espai avui per la natació, perquè hem de parlar de la gran actuació a la cinquena jornada de la Lliga Catalana Infantil i Trofeu Absolut de Lleida. Repassarem resultats amb els grans protagonistes de la competició, Joel Farré Cortada i Martí Nosàs, que van aconseguir algunes mínimes estatals i també bones marques.
La Paeria de Balaguer porta a aprovació en el ple d'aquest dijous el conveni de col·laboració amb l'associació Sos Bigotis per a la gestió de colònies felines aquí al municipi. El conveni donarà empara legal als voluntaris d'aquesta entitat, d'aquesta associació, per fer la feina que fan, però també els cobrirà amb una assegurança d'accidents.
Així ho ha explicat a Ràdio Balaguer el paer de benestar animal, Borja Vega, que recorda també que les despeses del pinso i les atencions veterinàries van a càrrec de la paeria.
Des que empezamos con la regidoria de benestar animal, la paeria adquirió el compromiso de hacer los gastos veterinarios y de piensos, lo cual ya les desahogamos, digamos, de ese gasto. Pero es verdad que, bueno, que a nivel de seguro y a nivel también de alguna forma darles la función de que puedan hacer adopciones y este tipo de actuaciones, ¿no? O sea, al final es que puedan hacer el CER de una forma oficial, que el ayuntamiento, la paería, oficializa, digamos, estas actuaciones, les ampara y les respalda. Queremos que todos estos alimentadores y tal, que de momento van un poco de una forma más anárquica, pues se vean bajo un mismo paraguas, ¿no? Y queremos que todos los voluntarios, todas las personas que quieran alimentar y quieran contribuir al CER, estén bajo el paraguas de esos bigotes.
El conveni espera un any prorrogable a 4 més. Pel que fa a obres, es porta a aprovació definitiva el projecte per substituir l'elevador actual de la Biblioteca Municipal Maria de Montferrat de Balaguer i la millora de l'accessibilitat al Teatre Municipal. Pel que fa al primer, era un projecte que ja es va aprovar en el ple ordinari de desembre i que estava finançat, en part, per una subvenció de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura. Segons el Paer d'Urbanisme, Guifer Ricard, per timings es va perdre la subvenció, però ara ha tornat a sortir la mateixa subvenció amb les mateixes bases i ara amb el projecte aprovat definitivament es podrà executar l'obra. L'objectiu de l'actuació és fer que la biblioteca sigui 100% accessible i que compleixi la normativa d'accessibilitat, tenint en compte que l'actual plataforma elevadora no ho fa.
Sí, això com si diguéssim per timings no s'ha pogut arribar, però sí que és veritat que ha tornat a sortir la mateixa subvenció amb les mateixes bases, vale? I això és el que ens permetrà doncs, ara amb el projecte aprovat definitivament tornar a sol·licitar la subvenció per suprimir aquesta barrera arquitectònica aquí a la biblioteca. Ara actualment el que hi ha a la biblioteca és una plataforma elevadora que no compleix normativa, sobretot bueno, és bàsicament la plataforma elevadora que va de la planta de la biblioteca fins a la zona de l'altell que hi ha a la mateixa biblioteca i, per tant, he de substituir aquesta plataforma elevadora per un ascensor amb compliment de normativa.
El projecte compta amb un pressupost de 32.000 euros i la subvenció en finançarà el 70%. Pel que fa al projecte de millora de l'accessibilitat al teatre, contempla l'eliminació de les escales que dona a l'escenari en la primera part de la zona de platea. Pel que fa al projecte de millora de l'accessibilitat al teatre, contempla l'eliminació de les escales que donen a l'escenari en la primera part de la zona de platea.
L'accés principal que hi ha al teatre, allí com s'ha dit la rampa, tu primer puges per una petita rampa que tampoc no compleix actualment normativa i després tens unes escales per baixar cap a baix a davant de l'escenari. Això el que contemple, com si diguéssim, és aquesta rampa, deixar-la a peu pla, vale? I llavors continuar eliminant les escales, llavors tu el passadís principal que tens estarà sempre a peu pla. Vale? I després hi haurà unes escales per poder accedir a la zona de graderia de la part superior. Es deixarà tot al mateix nivell i llavors d'aquesta manera hi haurà accessibilitat des de l'entrada fins a arribar a l'escenari per dintre del teatre, que ara actualment no hi és.
El pressupost del projecte és de 26.000 euros i l'objectiu de la Paeria és tenir-lo a punt per poder-lo executar quan surti alguna línia de subvencions amb la qual acollir-se.
El mateix passa amb alguns projectes de millora i arranjament de carrers de la ciutat. La Paeria treballa en ells per tenir-los a punt i així poder acollir-se a la línia de subvencions de trànsit que finança aquest tipus d'actuacions, concretament al 100%. En aquest ple, per exemple, es porta aprovació en aquest sentit, en aprovació inicial, l'arranjament dels carrers Sant Crist i Sant Aguja, l'entorn de la plaça Joaquima de Vedruna i l'encreuament del carrer Sant Crist amb el carrer Doctor Fleming.
És un projecte d'obres que contempla dos encreuaments més dels que contempla l'estudi de seguretat viària, vale? Que són d'aquests projectes que volem tindre preparats per, a mesura que puguem, doncs anar executant aquestes interseccions, que el que han de fer és millorar la seguretat viària de la ciutat i, a la vegada, si arrenquem i podem començar a fer algun d'aquests projectes, doncs també ens permetrà acollir-nos a la subvenció de trànsit de 150.000 euros a subvencionable al 100%, que ens permetrà doncs, anar fent aquests projectes de millora de les encreuaments de la ciutat.
En el ple d'aquest dijous, d'altra banda, també es porta a debat la resolució d'al·legacions i aprovació inicial del projecte d'arranjament del paviment del carrer Barrenou en el tram comprès entre la plaça Comtes d'Urgell i el carrer Divina Pastora. Esquerra Republicana, recordem, va presentar al·legacions al projecte i, segons el Paer d'Urbanisme, la majoria s'han estimat. Entre elles hi havia millorar la canalització de les aigües pluvials i també la millora de les voreres. El que no s'ha estimat és convertir el carrer Divina Pastora en una sola direcció. Guifré Ricard diu també que amb les estimacions d'aquestes al·legacions el cost del projecte s'incrementarà passant dels 116.000 euros als 167.000, per la qual cosa ha de tornar a passar pel ple.
Sí, bueno, aquí, com si diguéssim, hi havia el tema de que nosaltres volíem plantejar una vegada haguéssim fet el replanteig, però vist les al·legacions i una miqueta que els veïns també volien això, doncs el que s'ha fet és passar-ho al tècnic en redactor del projecte, llavors el que s'ha fet és contemplar ja d'inici aquesta doble vessant cap al mig del carrer per evacuar les aigües. S'ha tingut en consideració aquesta al·legació. Hi ha alguna al·legació com és el tema del mobiliari, que això per llei i per normativa ha d'estar inclosa dintre del projecte, Llavors això el que comporta és que haguem de fer l'aprovació una altra vegada inicial del projecte, perquè amb aquestes modificacions l'increment del projecte és més d'un 10%, passa de 116.000 a 167.000 euros, i per tant el que hem de tornar a fer és l'aprovació inicial d'aquest projecte per poder-lo tramitar.
D'altra banda, en el ple d'aquest dijous també es debatrà la modificació de la jornada ordinària de treball de la plantilla de la Paeria i l'adhesió de l'Ajuntament al Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb efectivitat a partir del mes d'abril d'aquest any com a membre de ple dret. Pel que fa a mocions, se'n debatran dues, una del grup de Junts per Balaguer, suport a la delegació de competències en matèria d'immigració a la Generalitat, i de la qual en vam parlar ahir, i una altra del grup de la CUP, amb un Balaguer, per l'ús administratiu i social del català aquí a la ciutat. Segons la Paera Cupaire, Mari Carme Núñez, el que presenten és una moció, tot i que l'objectiu és que acabi esdevenint una proposta de resolució perquè sigui d'obligatori compliment. En la moció, la CUP demana, entre altres, instar la Paeria a dotar-se d'un reglament d'ús de la llengua catalana durant aquest 2025 i també a constituir durant el primer semestre d'enguany una taula per la llengua amb la participació de representants dels grups polítics, també representants dels treballadors de la Paeria, així com entitats i associacions que treballin en la defensa i el foment de la llengua catalana. Escoltem les declaracions de Núñez en aquest sentit.
El motiu de per què hem presentat aquesta moció o proposta és, evidentment, es va alarmar bastant els darrers resultats de la enquesta d'usos lingüístics de la Generalitat, i creiem que les accions que demanem amb aquesta moció, que és dotar la Paeria d'un RULC, d'un reglament d'usos lingüístics, tant pels grups polítics com pels treballadors, com a totes les entitats, associacions o empreses que treballen amb la Paeria, per poder salvaguardar com a administració la llengua catalana, i també, d'altra banda, fer una taula per la llengua. Aquesta taula el que faria és promoure la participació tant d'entitats com d'organismes relacionats dins de la societat amb la llengua, per poder fer una anàlisi de què és el que faria falta a Balaguer, quines estratègies, quines accions, quines directrius s'hauria d'utilitzar per poder augmentar i que hi hagi una qualitat de l'ús social de la llengua catalana, per poder, doncs, entre tots, poder donar, doncs, aquest impuls i fomentar, doncs, funcions participatives, consultives, promocionals, cooperatives, per poder, des de tots els àmbits, poder donar resposta i poder ficar el nostre granet de sorra per poder mirar la situació actual de l'ús del català.
Altres propostes de la moció són assegurar que la taula per la llengua elabori un pacte local de protecció de la llengua, instar l'actual equip de govern a la creació d'una regidoria de política lingüística específica o vincular-la a una regidoria ja existent, també exigir el compromís amb l'ús preferent del català per part dels càrrecs electes i del personal de la Paeria en plens, comissions informatives, juntes, consells d'administració o taules informatives, i manifestar el suport explícit per part de la Paeria a la declaració de Prada i a les accions que s'hi proposen per revertir la situació de vulnerabilitat que pateix la llengua catalana. Deixem ara la sessió plenària de la Paeria de Balaguer, que, com dèiem, tindrà lloc demà. Com sempre, la podran seguir en directe també per aquesta casa. I anem a altres qüestions. La ciutat de Balaguer ha acollit aquest dimecres la convenció anual de l'Agència Catalana de Turisme sota el lema d'Inspirar per Transformar. Es tracta d'una trobada interna de l'equip de treball d'aquest organisme que s'ha celebrat a les instal·lacions de planta de la Fundació Soriguer amb l'assistència de 135 persones, treballadors de les 12 oficines de l'agència ubicades arreu del món, des del Japó fins als Estats Units, passant per Bèlgica, França i països nòrdics, entre altres.
Un dels motius principals per escollir Balaguer com a seu d'aquesta trobada ha estat la seva ubicació estratègica i els recursos turístics i culturals de la comarca de la Noguera. La directora de l'agència, Arantxa Calvera, que ha assistit a l'acte, ha subratllat l'impacte positiu que un esdeveniment com aquest pot tenir a la zona, i ha parlat també de la presentació d'una nova estratègia de promoció turística basada en la sostenibilitat i l'art com a motors de transformació. En aquest sentit, Calvera ha destacat el projecte de planta Soriguer, que ha aconseguit reinventar el seu model de negoci centrant-se en l'art i en la sostenibilitat com a eixos centrals.
Ens reunim un cop a l'any, tots els treballadors, Bàsicament tenim 12 oficines al món i per tant aquí hi ha treballadors que estan a les seves oficines de Xina normalment, a les seves oficines de Japó, a les seves oficines d'Estats Units, de Bèlgica, de París, de França, de UK, de països nòrdics, és a dir, arreu del món. A Brasil tenim oficines a 3 continents, no? I per tant és l'únic dia a l'any que ens trobem tots i hem decidit venir tots a Balaguer, no? Per què Balaguer i per què planta, no? Diria Balaguer, pues, capital de la Noguera, deixaré que parli la paera en cap sobre Balaguer, però per nosaltres era important, sabem que allà on anem generem un impacte, no? I precisament creiem que la plana de Lleida té una capacitat de desenvolupament turística molt interessant per tots els recursos que té i nosaltres volíem ficar el focus precisament aquí a la Noguera i a Balaguer entorn a un projecte que es planta, doncs que ens sembla molt interessant. Nosaltres abordarem una nova estratègia de promoció turística ara tot l'equip i per tant inspirar-nos en un projecte com Planta, que ha fet canvis de model de negoci i s'ha basat en l'art i en la sostenibilitat, no? Com a dos eixos tractors, crec que ens pot inspirar molt en aquesta convenció que es diu Inspirar per Transformar.
Calvera ha parlat també de la importància de descentralitzar i de desestacionalitzar el turisme i de l'impacte econòmic que això té per al territori. Segons ha dit, la tasca de l'agència no només es basa en atraure turistes, sinó en fer-los descobrir altres llocs de Catalunya, més enllà de Barcelona. Una estratègia que garanteix que els beneficis econòmics del turisme arribin a totes les comarques del país. En aquest sentit, una de les iniciatives més destacades de l'agència és la promoció d'un turisme conscient i sostenible, on es valora el territori i la seva diversitat natural i cultural.
Quan parlem de promoció, nosaltres ens dediquem precisament a ficar l'accent, a portar que aquest turisme que rebem en origen, quan està planificant el seu viatge, descobreixi altres parts de Catalunya, no només Barcelona, perquè pugui enriquir-se i perquè doncs, que vinguin uns visitants aquí a Balaguer i a la Noguera té un impacte econòmic interessant al territori, que vagin a conèixer l'oli a les Garrigues o els cellers de Raimat o del Castell del Remei, no? Té tot un impacte positiu. Nosaltres treballem en la promoció d'aquest tipus de turisme, d'un viatge conscient doncs, que té estima pel territori i el que intentem és descentralitzar-lo, òbviament, que vagi fora de Barcelona, i també desestacionalitzar-lo. Pues ara estem a la Noguera, estem en plena floració encara, i doncs la Noguera, com les Garrigues i com el Segrià, ofereix unes rutes precisament per disfrutar de la natura i viure la floració. No? Són altres exemples de per què doncs, al mes de febrer o al mes de març es pot viatjar i es pot visitar les comarques de Lleida.
Per la seva banda, la paera en cap de Balaguer, Lorena González, que ha donat la benvinguda als assistents, ha mostrat la seva satisfacció perquè l'Agència Catalana de Turisme hagi triat Balaguer per fer la convenció d'enguany, un fet que ha qualificat com una clara aposta per conèixer el territori.
Bé, com a paeria de Balaguer estem molt agraïts a l'Agència Catalana de Turisme de que hagin triat Balaguer en aquesta reunió que fan de forma anual, aquesta deslocalització, no?, que surten de Barcelona, però no només de Barcelona, sinó d'altres parts del món, ja que tenen 12 delegacions i avui es reuneixen tots aquí. Són 135 persones que venen a Planta, que venen al terme municipal de Balaguer i que nosaltres no podem estar més contents perquè s'aposti pel territori, perquè coneguin de primera mà què podem oferir des del territori a nivell turístic i que sobretot també que això se'n faci tota la difusió que necessiti perquè per la nostra promoció serà segurament molt positiu.
El turisme a Catalunya ha experimentat un creixement notable durant l'any 2024, amb uns 19 milions de visitants internacionals, una xifra que representa un èxit per al sector. Un cop acabada la convenció, els assistents han fet una visita als diferents espais expositius de Planta Soriguer.
Canviem de qüestió, anem a altres temes. En l'àmbit econòmic parlem avui de la pensió a Lleida perquè s'ha situat aquest mes de març en 1.280 euros, un 4,9% més que l'any passat. A Catalunya la pensió mitjana s'ha situat en els 1.359 euros, un 4,4% més interanual, segons dades del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social.
Així, en total, a Catalunya es van abonar 1.801.000 pensions, un 1,21% més que el març del 2024, i el 17,47% del total de l'Estat. La majoria de prestacions, 1.195.000, van ser per jubilació, per un import de 1.534 euros. Les pensions de viudetat es van situar en els 948 euros, les d'incapacitat permanent en els 1.324 euros, les d'orfandat en 516 euros i les de favors de familiars en 853 euros. Pel que fa a la pensió mitjana a Lleida, es va situar en els 1.280,41 euros al març, un 4,9% més que en comparació amb el mateix mes del 2024. En total, a la demarcació de Lleida es van abonar 103.699 pensions, un 1,45% més que el març de l'any passat. La majoria de prestacions, 65.412, van ser per jubilació per un import de 1.348 euros. Les pensions de viduïtat es van situar en els 818 euros, les d'incapacitat permanent en els 1.174, les d'orfandat en 467 i les de favors de familiars en 842. Al conjunt de l'Estat, l'import de la pensió mitjana es va situar en els 1.308 euros al març, un 4,53% més i, per segon mes consecutiu, la pensió mitjana de jubilació ha superat els 1.500 euros. D'altra banda, també dins d'aquest bloc econòmic, el govern de la Generalitat ha aprovat els dos decrets llei de mesures fiscals que inclouen la rebaixa de la quota de l'IRPF per als treballadors que cobren menys de 33.000 euros. Diversos canvis en la deducció del lloguer de l'habitatge habitual, fixa també un tipus del 20% en la compra d'immobles per grans tenidors i duplica la taxa turística a Catalunya. Joves persones amb rendes baixes i col·lectius vulnerables són els principals beneficiaris del nou paquet de mesures fiscals, segons ha apuntat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que ha precisat que el 63% dels contribuents es beneficiaran de la rebaixa de l'IRPF. El tram més baix, del 10,5%, passarà al 9,5%. Aquest tram més baix s'equipara al d'altres comunitats autònomes com Andalusia, l'Aragó, Castella-La Manxa i Múrcia i queda per sota d'Astúries, que situen el 10%. Prop d'un 70% dels assalariats de Catalunya té un salari brut anual màxim de 33.000 euros, uns 1,86 milions de persones, segons dades de l'enquesta d'estructura salarial de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
Parlem ara del Gremi de la Pagesia Catalana perquè demana un enduriment de les lleis davant la problemàtica dels robatoris al camp. Els representants de la pagesia es reuniran amb el Departament d'Interior el proper 31 de març per abordar aquesta problemàtica dels furts.
Els pagesos ho han anunciat a les portes dels jutjats de Reus, on aquest matí s'ha celebrat un judici pel robatori de garrofes el setembre passat a Botarell, al Baix Camp. Ramon Rojo, un dels portaveus del gremi, conegut com a Revolta Pagesa, ha assegurat que cal evitar la inseguretat que provoquen aquests fets. Volen anar al tros i treballar amb les seues eines de manera segura. No estem demanant res de l'altre món, ha exclamat el portaveu, que també ha demanat un enduriment de les lleis d'abans dels robatoris al camp.
Hem de canviar, com ja sabem, moltíssimes coses. El primer és un enduriment de les lleis, de que la persona que se dediqui a robar, que sigui un lladre professional, que ho deixi de fer. Això és un tema ja de l'administració, però hem d'evitar que aquesta inseguretat, això per una banda. El tema de que quan ens robin, doncs que se cobreixi tot el mal que fan, no només el producte robat, sinó el lucre cessant també, que deixem de guanyar per lo que ens trenquen, i també el mal que fan. Si trenquen una porta, una finestra, si roben una aixeta, doncs tot el mal que desenvolupa, que acaba tot això, doncs també l'hem de cobrar i també ha de repercutir a la persona que està robant.
Rojo també ha explicat que la majoria dels pagesos no tenen els camps assegurats perquè venen d'una temporada amb collites molt dolentes. Com a conseqüència, les assegurances pugen molt de preu i les indemnitzacions, quan hi ha problemes, són molt baixes, ha afegit. Rojo diu que als lladres els hi surt molt barat, però al pagès, caríssim.
Exacte, al final al lladre sempre li surt molt barat i a nosaltres és caríssim, sempre. Per res que te facin, ja has de perdre dies de feina, has d'anar darrere d'un professional que te canvi una instal·lació, que t'arregli una porta, que t'arregli tot el mal que te fan. Llavors, això, aquesta situació no pot continuar igual.
Aquest dimarts al matí, una desena de pagesos han acompanyat a Miquel Llorenç als jutjats de Reus. S'hi ha celebrat el judici per un robatori de 580 quilos de garrofes. Va ser el setembre passat en un terreny de Botarell. Després que haguessin entrat diverses vegades, amb anterioritat, el propietari va instal·lar càmeres de videovigilància i al setembre va enxampar un lladre infraganti.
Canviem de qüestió, parlem ara de l'Agència Catalana de l'Aigua perquè ha obert la convocatòria d'una nova línia d'ajuts destinada al cofinançament del transport d'aigua en camions cisterna i l'execució d'obres d'emergència amb una dotació de 2 milions d'euros. Els ajuts oscil·laran entre el 30 i el 95% del cost total elegible en funció de la població censada amb un límit de 100.000 euros per sol·licitud. Es cobreixen les despeses dutes a terme entre l'1 de gener del 2024 i el 28 de febrer d'enguany. Des que va activar el pla de sequera el mes de setembre del 2021, l'Agència Catalana de l'Aigua està destinant més de 215 milions d'euros a través de diverses línies d'ajuts per garantir l'abastament a la població. Passem ara a altres temes de caire més lúdic. El diumenge 6 d'abril tindrà lloc aquí a la ciutat de Balaguer la quarta edició del Dia Mundial de l'Activitat Física i l'Esport.
La jornada, que un any més comptarà amb la implicació dels diferents clubs esportius de la ciutat, té com a principal objectiu sensibilitzar la població de la necessitat de fer exercici i activitat física de manera habitual, com a prevenció i benefici per a la salut. Des de les 8 del matí es portaran a terme diferents activitats i tallers en els que els participants podran escollir el seu racó, la seva disciplina i descobrir nous espais i possibilitats, i d'aquesta manera poder gaudir d'una jornada esportiva lúdica, festiva i de salut. Els assistents hi poden practicar esports com el futbol, futbol sala, bàsquet, tenis, piragüisme, rítmica, tenis, taula, running, ciclisme i voleibol. La jornada vol oferir un tast breu de totes aquestes disciplines. A banda de totes aquestes activitats esportives, des de primera hora es proposaran diverses activitats puntuals. La primera d'elles és la que cada any realitza el Club Ciclista Balaguer i el Club Esportiu Pedala.cat, que proposen unes sortides fàcils. Una nova edició de la Caminada Saludable, que organitzen per l'entorn urbà de les infermeres del CAP de Balaguer, o diferents sessions d'entrenament de diferents clubs. Recordem que seran diversos els serveis que es posaran a disposició amb zona d'avituallament, un espai d'informació i molts regals de merchandatge per a tots els participants. Des de l'àrea d'esports han manifestat que les tres darreres edicions han estat més que significatives pel que fa a participació d'èxit d'organització, amb molta representació de les diferents entitats de la ciutat.
I anem ara fins a Bellcaire perquè el municipi tornarà a dedicar un cap de setmana al circ. Organitza concretament l'Ajuntament la segona edició del Festaire, el festival de circ que tindrà lloc en diversos espais de la localitat els dies 5 i 6 d'abril.
La diputada Sandra Marco, l'alcalde de Bellcaire d'Urgell, Jaume Montfort, el tinent d'alcalde, Jofre de Juan, i el director del festival, Pere Toro, han presentat aquest dimarts la segona edició de Festaire, el festival de circ de Bellcaire d'Urgell, que se celebrarà en diversos escenaris del municipi els dies 5 i 6 d'abril. Com en la passada edició, l'organització ha programat espectacles de diferents companyies de primer nivell que combinen els malabarismes, les acrobàcies i els números de clown. En total, hi haurà 9 espectacles de 7 companyies, tal com explica Pere Toro.
Amb un total de 9 espectacles i 7 companyies que ens oferiran el seu treball per les places i carrers de Bellcaire d'Urgell. Hem diversificat les disciplines per donar un ampli ventall de diversió a l'espectador. Podem gaudir de disciplines tan dispars com baldufa, bicicleta acrobàtica, clown, equilibris, barra fixa acrobàtica, tallers, música, i tot això i molt més condimentat amb el millor dels ingredients, l'humor. Espectacles que quedaran per quedar bocabadats amb moviments tècnics inversemblants i riure amb tota la família.
Bellcaire d'Urgell esdevindrà un gran escenari a l'aire lliure, amb actuacions en diferents espais i amb una oferta cultural inclusiva i gratuïta per a tots els públics. La programació està pensada per tota la família, amb especial incidència però en els més petits, amb espectacles previstos a les jornades matinals. Totes les companyies participants són catalanes i només Improvistos, coorganitzador de l'activitat, és de Lleida. Enguany, i degut a l'èxit assolit en la primera edició, en la qual se'ns van desbordar les previsions, segons ha reconegut Jaume Montfort, es farà una oferta encara més gran.
Ens va sorprendre, en certa manera, doncs, la quantitat de gent que va vindre i doncs, creiem que és una oportunitat de gaudir dels nostres carrers, de les nostres places de Bellcaire, que crec que doncs, per nosaltres és de lo millor que hi ha, i disfrutar al mateix temps doncs, aquestes actuacions d'artistes i companyies doncs, de circ. I, per altra banda, també creiem que hem de donar sortida a tots els artistes i a les companyies, en aquest cas de circ.
L'objectiu a mig termini és consolidar el festival i promocionar-lo encara més per xarxes socials per tal d'arribar a les famílies i que es converteixi en un esdeveniment indispensable pels amants del circ. La programació començarà el dissabte 5 d'abril a 5:45 de la tarda amb els tallers de circ a càrrec d'Improvistos Crusty Show a la plaça del Mercat. Finalitzarà el diumenge 6 d'abril a les 7 amb un espectacle absurd de circ vermut especialitzats en clown i bicicleta acrobàtica que tindrà lloc al poliesportiu. La resta de programació serà per dissabte a partir de 6:45 amb la companyia Penélopes i Aquiles i el senyor de les Baldufes a la pista descoberta i a les 8 la companyia Latal amb The Increïble Box que es farà al poliesportiu. Diumenge tornarà a haver tallers des de les 11 del matí a la plaça del Mercat. A 1:15, Ton Muntaner presentarà l'espectacle Soliloqui al carrer Major. Ja a la tarda, a les 5, Guga and Sílvia representaran Here We Go a la plaça 1 d'octubre. I finalment, a les 6 de la tarda, abans de l'espectacle de clausura, José Luis Redondo tindrà lloc amb l'espectacle Ricky, el professor de tennis. Aquest es farà a la pista descoberta.
I abans dels esports, parlem ara de llibres. Concretament, a 7:45 d'aquest vespre es fa a la Biblioteca Municipal de Balaguer, la Biblioteca Margarida de Montferrat, la presentació del llibre Laberint de desitjos de Xavier Bagés.
Xavier Bagés Llacera va néixer a Balaguer, però resideix a Reus des de fa 10 anys. Professor jubilat de secundària, és narrador i escriptor. Ara fa uns 5 anys es va endinsar en pes, per exemple, de la seva dona Glòria en el món de l'escriptura de ficció. Primer es va deixar seguir pel gènere de microrelats, alguns dels quals han estat guardonats en diversos certàmens literaris. Ara ha publicat Laberint de desitjos, 15 relats que donen forma a aquest llibre i que tenen com a fil conductor el desig en totes les seves formes. Desig de venjança, d'una vida millor, de llibertat, de retrobament amb el passat o de canvi. Cada conte presenta personatges atrapats en una realitat que no els satisfà, i els seus desitjos esdevenen motors d'acció que, de vegades, tenen conseqüències inesperades. L'autor porta el lector de viatge i per diversos escenaris, des del Japó fins al Brasil, passant per França, Anglaterra, Sèrbia i també Cambrils. En aquest vell i tens mosaic de relats curts s'hi barregen la nostàlgia, la melancolia, els records i alguns secrets familiars ocults. A la presentació del llibre d'aquesta tarda, a banda del propi autor, Xavier Bagés, estarà acompanyat també per l'escriptora Sheila Queralt.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Obrim la secció esportiva i comencem parlant de la 11a marxa de trail Les Peulles del Montsec, que s'havia de celebrar aquest passat diumenge amb normalitat, però que es va veure afectada per la forta pluja que va caure durant la matinada i el matí, fet que va obligar l'organització a modificar el desenvolupament de la prova. Malgrat les adversitats meteorològiques, es va permetre als corredors que s'havien desplaçat fins a la sortida, a les Avellanes, a córrer el traçat de 14,5 km, independentment de la distància per la qual estiguessin inscrits. Per això es va fer que la participació quedés reduïda, concretament va ser de 99 corredors i corredores, molt per sota dels 431 que s'havien inscrit inicialment. Dels participants de la cursa de 32 quilòmetres, només 58 corredors van prendre la sortida, mentre que dels 292 inscrits per la distància de 14,5 km, només 41 van completar el recorregut. Tot i les circumstàncies, sí que es va oferir cronometratge per als esportistes que van decidir desafiar la pluja. En aquesta classificació, el més ràpid dels inscrits als 32 va ser Roger Culleré, que va completar els 14,5 km en 1:05:55, seguit de Josep Maria Segura i Oriol Gassa. En la categoria femenina, la primera en creuar la línia de meta va ser Maite Esella, amb 1:23:01, acompanyada al podi per Mercè Bresco i Esther Marco. Pel que fa a la modalitat Peulletes, els 41 participants que van completar el recorregut, el guanyador va ser Ricard Pons, amb un temps d'1:14:39, seguit de Marc Collado i Josecho Rodríguez. En l'apartat femení, la més ràpida va ser Diana Gassó, amb 1:31:51, seguida d'Anna Utgés i Sara Hamill. L'organització, però, ha comunicat que la seva intenció és reprogramar la cursa en una altra data, que es donarà a conèixer pròximament en funció de la disponibilitat. Tot i les inclemències del temps, la jornada sí que va poder demostrar l'esperit de superació i compromís dels participants, així com la bona feina del centre excursionista Les Peulles, que va, finalment, adaptar la cursa per garantir la seguretat de tots els corredors. No van tindre, però, la mateixa sort els inscrits a la 12a edició de la Cursa del Sucre, de Menàrguens, que estava prevista per també diumenge i que va quedar suspesa a causa de les condicions meteorològiques adverses i, sobretot, per l'estat dels circuits. L'organització, després de revisar el recorregut, va decidir prioritzar la seguretat dels participants i va optar directament per la cancel·lació de la prova. A les inscripcions tancades, amb més de 180 corredors, la cursa havia de comptar en tres modalitats, la caminada popular i les curses de 5 i 10 quilòmetres, amb un traçat que combinava asfalt, però també camins de terra. La pluja va deixar el terreny impracticable en aquestes zones, fent impossible gaudir d'una jornada esportiva amb normalitat. Tot i la suspensió, l'organització sí que va habilitar un punt de trobada a l'escola Joan Ros Porta, on a primera hora del matí els inscrits van poder recollir la seva bossa del corredor i també l'entrepà. L'equip organitzador ha expressat el seu lament per la cancel·lació de l'esdeveniment i ha destacat que les curses populars han de ser una festa i les condicions no ho permetien. L'organització no ha comunicat la intenció de reprogramar la prova un altre dia, una competició que, recordem, això sí, forma part de la Lliga Ponent. I parlem tot seguit de natació, perquè aquest passat dissabte la piscina municipal de l'INEF Lleida va ser l'escenari de la 5a jornada de la Lliga Catalana Infantil i Trofeu Absolut, una competició que va posar de manifest l'alt nivell dels participants. Una jornada que va deixar molt bones sensacions, amb nombroses millores de marques personals i també dues mínimes estatals d'estiu aconseguides pels nedadors del Club Esportiu Natació Balaguer. Els grans protagonistes, doncs, van ser Joel Ferrer Cortada, que va assolir la mínima estatal júnior en els 400 metres estils, i Martín Osás Hernando, que aconseguia la mínima estatal infantil en els 400 metres estils. Amb aquests resultats, els nedadors refermen la seva progressió i es posicionen entre els millors de la seva categoria.
I abans de posar el punt i final, fem una mirada a les portades dels diaris d'avui dimecres 26 de març. Avui el Segre obre destacant que s'ha detingut a França pel crim de Vilanova de la Barca i per dos assassinats més. Un agricultor de 84 anys era la víctima, van matar i li van robar el cotxe a la seva finca el gener del 2024. L'arrestat seria un terrorista, segons la premsa gala. Destaca també avui el Segre que les línies de tren cap a Tarragona i Lleida són les més afectades per incidències i també diu que Lleida Ciutat recapta cada dia 18.000 euros pels aparcaments a la zona blava. La Mañana obre destacant precisament les incidències en els trens regionals, que diu sumen 665 dies d'incidències en 3 anys. També destaca el conflicte entre dos col·lectius veïnals al barri de Capont i diu també que el Segre multiplica per 10 el cabal en 7 dies. Rius i Rieres vius és el principal titular del diari El Punt Avui. En 25 anys, assenyala, s'ha passat d'un tractament basat en neteges intensives de lleres a processos de renaturalització que garanteixin la seguretat en cas d'avingudes fluvials. També destaca que el govern dona ple suport a Pearson i parla també de la treva d'Ucraïna i Rússia al Mar Negre. I amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una molt bona tarda.